Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 9, parla Maria Lara. Els Mossos d'Esquadra han detingut aquesta matinada un menor a Tàrrega en relació amb la mort violenta d'un home de 18 anys després d'una baralla. La víctima va ser traslladada, ferida greu, a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, on ha mort hores més tard. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos s'ha fet càrrec a hores d'ara del cas i investiguen encara les causes d'aquesta agressió. I Protecció Civil va desactivar ahir a la nit el pla inundat un cop passat el gruix de precipitacions, tot i que es manté en prealerta per possibles xàfecs intensos de manera local. Les tempestes encara podrien allargar-se fins avui a la tarda al nord-est, al litoral i prelitoral de Barcelona i Tarragona. Des de Protecció Civil recomanen precaució a les zones inundables i properes també a les rieres, als rius i als torrents. L'episodi d'ahir va deixar concretament 115 trucades al 112 i 84 avisos als bombers, sobretot al Baix Llobregat, al Barcelonès i al Vallès Occidental per branques caigudes, petites inundacions i també acumulacions d'aigua a la via. El trànsit també es va veure afectat amb el tall temporal de la carretera LB5134 en les Valls d'Aguilar, que ja ha quedat restablert. De banda, també continua tallada la carretera CG6 al límit amb Andorra, a causa també d'una esllavissada causada per les darreres pluges, i es manté per tant tallat l'accés a Os de Civís des del dimarts al vespre. Com a alternativa, es pot circular amb 4x4 per una pista forestal fins a Civís i enllaçar després amb la Nacional 145. El govern andorrà preveu habilitar més un pas d'emergència en les pròximes hores, mentre Protecció Civil ha reallotjat també una vintena de turistes en hotels del Principat. I aquest 2025 ja és l'any amb més superfície cremada a tot l'estat des que hi ha registres amb més de 390.000 hectàrees afectades, segons l'Observatori Europeu d'Incendis. Els focs representen el 0,8% del territori espanyol i continuen actius en una vintena de punts, sobretot a Galícia, Extremadura, Astúries i també a Castilla i Lleó. El govern espanyol ha anunciat a més que el proper 26 d'agost declararà les zones cremades com àrees d'emergència de protecció civil. I la vaga del personal de terra de Ryanair d'ahir va tenir un impacte mínim en els aeroports de Barcelona, Girona i Reus. Els serveis mínims fixats, volíem dir, pel Ministeri de Transports, que obliguen a garantir bona part dels vols, han limitat aquests efectes de la protesta. La UGT denuncia incompliments laborals i considera abusius aquests serveis mínims. Per la seva banda, el sindicat també manté les aturades convocades per demà divendres i també pel cap de setmana, i adverteix que les mobilitzacions podrien fins i tot allargar-se a finals d'any si no hi ha un acord amb Ryanair. I la Guàrdia Civil de Guadalajara també ha detingut 3 persones en l'operació Kurume, acusades de robar mercaderies fent-se passar per transportistes. L'activitat va tenir lloc a Madrid, Toledo i Barcelona.
Notícies en xarxa.
Aquest estiu, obert per vacances. Cada matí, de 9 a 11, a la teva ràdio local. Amb Manel Ferrer.
Bon dia, què tal? Benvinguts i benvingudes a l'Obert per Vacances d'avui dijous 21 d'agost del 2025. Avui has de saber que en l'última dècada han tancat un 30% de les escoles bressol privades a Catalunya, passant de 567 centres al curs 2014-2015 a només 400 al 2024-2025, una mitjana de 2 tancaments mensuals en aquest 2025. Entre les causes destaquen la baixa natalitat i la gratuïtat de les escoles bressol públiques que les famílies prefereixen per motius econòmics. Això posa en perill l'equilibri del sistema. El sector privat reclama que les ajudes vagin directament a les famílies que no pas a les institucions públiques. I també has de saber que l'abandonament del món rural està resultant un combustible per als grans incendis. Més del 90% dels municipis afectats pels focs d'aquest agost pateixen despoblament. Alguns àmbits desapareixen més de la meitat dels veïns des del 2000. La manca de diversitat en l'ús del territori i la reducció de la gestió agrària amplifiquen els riscos. La natura s'ha tornat homogènia i, per tant, més vulnerable davant del canvi climàtic. Experts alerten que cal reactivar conreus i ramaderia per restablir mosaic territorial i prevenir futurs desastres. I finalment, la patata fregida, un dels snacks universals, s'ha encarit un 8,4% respecte a l'any passat, assolint preus d'origen històrics. Ara es paga al pagès prop de 57 cèntims al quilo, més del doble que fa 4 anys. L'última, l'oferta disminuïda per la sequera, plagues i canvi climàtic i la demanda creixent, juntament amb la inestabilitat geopolítica, empenyen els preus fins al consumidor. El proper dilluns, Televisió Espanyola viurà la gran final de l'edició d'enguany del Popular Grand Prix, un moment molt especial pels pobles participants i per aquest motiu avui anirem fins a un poble català que va guanyar la gran final del programa l'any 1998. També tindrem temps de parlar i conèixer el número 1 de pickleball al nostre país i que ens descobrirà aquest esport i que triomfa arreu del món. Avui també anirem fins al moll del Port d'Arenys de Mar per conèixer les activitats que s'hi estan fent aquest estiu. Sortirem a buscar el Josep Sunyer i també descobrirem cançons i paraules de l'any 1992. Preparats? Som-hi!
Obert per vacances amb Manel Ferrer.
I ara passen 6 minuts de les 9 del matí i com cada dia fem la connexió amb Tarragona Ràdio i saludem el Josep Sunyer, que ens proposa una nova història des de Tarragona. Bon dia, Josep.
Bon dia, Manel.
Com estàs?
Avui història que té... Molt bé, molt bé, molt bé. A més, ha refrescat una miqueta aquesta nit.
Sí, eh? I a més ara, quan hem sortit al carrer, si està bé, si està còmode, si està fresquet, per tant, doncs s'ha agraït, sí. S'ha agraït. Mentre l'aigua no faci mal, que això ja em deia el Sergi Corral l'altre dia, que cada cop és més inevitable, perquè és veritat que quan plou, plou molt, i quan fa calor, fa molta calor. Per tant, doncs mira, estem així en dies de canvis. Dit això, avui, esperant que no plogui, per on pares?
Doncs mira, que no plogui, perquè vaig a buscar cosa d'aigua, eh? Mira, avui, d'una banda, anirem a veure sirenes i altres criatures.
Sí.
Sirenes a mar, eh?
D'acord.
Anirem a veure un lloc que hi ha fars i balisses.
Mm-hmm.
O anirem a un lloc on trobarem llobarros i seitons.
D'acord, és a dir, la cosa va d'aigua avui.
Va d'aigua.
Molt bé, molt bé.
Aigua salada.
Doncs ara vosaltres, a través de les xarxes de l'Obert per Vacances, us podeu aventurar també i intentar esbrinar també on està en Josep Sunyer. Gràcies, fins aquí una estona.
Fins ara.
Avui a l'Obert per Vacances volem parlar d'un esport que cada vegada guanya més seguidors, el pickleball, i ho farem amb un lleidatà que n'està fet tot una referència al número 1, de fet, d'Espanya. Ell és en Pep Canyadell, que va començar amb el tennis i després va marxar als Estats Units per formar-se i allà va ser quan va descobrir aquesta modalitat fins a convertir-se en el millor del país. Pep, benvingut i gràcies per ser avui amb nosaltres.
Hola, què tal? Moltes gràcies.
Gràcies per estar aquí. Sumem també aquesta conversa al nostre company d'M1FM, l'Arnau Vilà. Bon dia, Arnau.
Bon dia, Manel.
Doncs escolta'm, Pep, ho m'ha explicat molt per sobre, però explica'ns una mica com comença la teva relació amb l'esport i què et va portar justament d'això, de deixar potser una primera línia doncs, davant del tennis per després passar al pickleball.
Bé, com molt heu dit, vaig començar a jugar a tennis als 4 anys i després als 18 me'n vaig anar a estudiar als Estats Units amb una beca de tennis i allí va ser quan vaig, gràcies a la meva entrenadora, vaig conèixer el pickleball i des de que ho vaig provar no vaig poder deixar.
Uh-huh. Explica'ns una mica, Pep, això del pickleball, per la gent que no sàpigui molt bé el que és, com és l'esport, sobretot un esport que ha provocat el boom als Estats Units i com ha estat també aquí a Espanya.
Sí, el pickleball és un esport de pala, de raqueta, que fa una mida una mica més petita que el tennis i el pàdel, són aproximadament uns 6,10 metres per 13,40 i bàsicament és com un tennis una mica més petit. Hi ha una línia entre la línia de fons i la red, que aquella zona és la zona de no volea, que aquesta zona no es pot trepitjar quan la bola bot, o sigui, si no bote no es pot trepitjar.
Uh-huh.
I bàsicament es pot jugar individual, dobles o mixte.
Clar, amb aquest esport que ara ens explicaves una mica per sobre també, què és el que et va enganxar, què és el que et va fer cridar l'atenció, que va fer que al final t'acabessis fins i tot professionalitzant i especialitzant?
Bé, és un esport que des de fora pot semblar que no sigui molt atractiu, la gent al principi no els hi pugui enganxar, però al ser un esport molt dinàmic, molt ràpid, és un esport molt divertit i la veritat és que és molt, molt agraït, és fàcil d'aprendre. Encara que no hagi jugat mai al cap esport de raqueta, ho pots agafar ràpid i al final és un esport que enganxa molt.
Mm-hmm. Jo he vist partits de pickleball i és un no parar. O sigui, jo sempre pateixo pels genolls dels jugadors perquè van a baix, a dalt, no paren. És com donar 5 cops cada 5 segons. És un no parar, és un no parar. Vull dir, és com la, és com el boxa del tennis. En tot cas, Pep, tu que ets jugador d'elit, tu que ets professional, com és el teu dia a dia? No? Quin entrenament fas? Com t'aixeques, entrenes cada matí, cada tarda? Com va això?
Bueno, yo ahora básicamente sí tengo trabajo y el pickleball es, sí, intento dedicarme lo máximo posible, pero ahora mateix no es la meva principal profesión. Llavors intento combinar-ho de la millor manera que puc. Intento anar al gimnàs unes 3 o 4 vegades a la setmana i aquí a Barcelona, que és on estic vivint, pues intentar jugar amb els meus companys els màxims dies a pickleball que puc. Així és com estic ara enfocant i cada cop pues, estem intentant professionalitzar-nos cada cop més.
Llavors Pep, o sigui, com t'organitzes el calendari? Perquè els caps de setmana tens competició, li dius a l'altra feina, no, que mira, que aquest cap de setmana me'n vaig a París, perquè sé que has estat no només per Espanya, sinó per Europa campionant i guanyant. Com és això de compaginar?
Sí, com has dit, ara estem jugant tant el circuit espanyol com el circuit europeu. I la veritat que la meva feina m'estan ajudant molt per poder compaginar-ho. Lo bo també és que normalment els torneigs són al cap de setmana, alguns cops són divendres, dissabte i diumenge, llavors això fa que es pugui combinar de moment més fàcilment i de moment pues, podem anar tirant. Per sort.
De fet, ara mateix ets el número 1 d'Espanya. No sé si això fa que sentis alguna responsabilitat doncs això per tenir o ostentar aquest resultat, aquesta posició, i no sé si també la teva vida esportiva ha canviat alguna cosa des que ets el número 1 del país.
Bueno, al final és aquesta pressió, jo crec que és una cosa bona. S'ha de veure des d'un punt de vista positiu, no? El poder a cada torneig pues, intentar lluitar per arribar el més a dalt possible i bueno, jo sempre dic que s'ha d'intentar promoure l'esport i donar bona imatge per a que l'esport vagi pujant i segueixi millorant, no? I la gent cada cop ho veguin i els agradi i puguin haver més adeptes.
Com va ser això, Pep, de que et vas enterar de que eres el número 1 d'Espanya? Vull dir, suposo que anirà igual que el rànquing ATP del tennis, no? És sumar punts, és a dir, més o menys tu ja sabies amb quina posició assoliries aquest número 1, però com va ser el moment on vas dir, vale, soc número 1?
Bueno, hi ha hagut bastants tornejos ara, sobretot aquí a Espanya, i la veritat és que de moment m'estan anant bastant bé i bueno, pues vam anar a poc pujant al rànquing i fins que ara mateix sí que sóc el número 1 al rànquing espanyol d'individual i de dobles i tampoc ho veig com una cosa, no, com
amb normalitat, amb normalitat. Ho portem sí, exacte, amb normalitat.
Sí, exacte, s'ha de pues, intentar jugar i competir el millor possible i si surten els resultats i el rànquing, pues endavant també.
Com si no fos res, de moment està el número 1 d'Espanya. En tot cas, parlaves de totes les competicions aquestes que tens, el circuit espanyol, el circuit europeu, però si hi ha algun torneig, partit, que sigui especial, és a dir, quin seria el teu gran slam o el teu Wimbledon, no? Allò el que tothom somia en guanyar?
Bueno, ara al setembre hi ha l'europeu a Itàlia, amb la selecció espanyola. No han sortit encara les llistes, però
esperem
poder jugar i ojalà poder guanyar. Ja vaig anar l'any passat amb la selecció espanyola a l'europeu d'Inglaterra, a Southampton,
i vam quedar
subcampions.
Bueno, bé.
Sí, darrere d'Inglaterra.
A millorar el títol.
Ojalà puguem guanyar aquest any i donar una alegria.
De fet, Pep, dèiem això, que ets el número 1 d'Espanya, i això, entre d'altres coses, entenc que també implica fer-ne una mica de divulgador, no? De difusor, donar visibilitat també a aquesta modalitat esportiva. També, quina acollida està tenint també a casa nostra? La gent ho coneix, la gent ho està començant a conèixer, comença a tenir ja el seu propi públic?
Sí, bueno, ara és un esport encara que està en desenvolupament i com bé has dit, hem de remar tots cap a, cap a la mateixa direcció i fer que la gent cada cop se vagi animant més a jugar. Llavors, jo també tinc aquesta responsabilitat de poder donar la millor imatge i poder fer que la gent ho vegi més i s'interessin més per aquest esport. I cada cop jo crec que hi ha més jocs, hi ha més gent que està començant a jugar i veient l'èxit que està tenint sobretot als Estats Units, això fa que sigui més atractiu i que jo crec que cada cop la gent anirà jugant més i qui sap més pues, intentar arribar a lo que és ara el pàdel o el tenis inclús.
I tant, no, és una bogeria, Manel, potser si no estàs tan ficat, jo sí. Vaig veure als Estats Units al mig de Manhattan, allí on l'alquiler precisament és baratet, doncs allí uns clubs de pickleball, però indoor, una barbaritat, vull dir, jo em vaig tornar boig. En tot cas, tornem aquí a Espanya, Pep, us sentiu ben cuidats per les federacions i pels diversos ens esportius que regulen l'esport espanyol?
Sí, totalment. Aquí a Espanya va començar sent una associació, l'associació de pickleball, i després va passar a formar part de la Federació Espanyola de Tenis. I la veritat és que estan fent molt bona feina. Ara han creat un tour, que és el Pickle Pro Tour, que estan professionalitzant-ho molt i ajudant molt a la visualització d'aquest esport. I també la Federació Catalana està fent molt bona feina amb el Jordi Tamayo al capdavant. I jo crec que al final és això, és tot remar amb la mateixa direcció i fer que l'esport creixi. Aquesta és la principal idea.
Un esport que està creixent, però com estem comentant, no és un esport molt nou, és a dir, que això potser careix una mica de referents, és a dir, Pep, podem dir que tu ets un dels referents, és a dir, d'aquí uns anys hi haurà alguns nens o inclús ara de que et tindran a tu com a referent. Ho has pogut comprovar?
Sí, la veritat és que de moment estic tenint una bona acollida per la gent, pels nens, intento als tornejos, si n'hi ha algun per allí, pues poder jugar amb ells i poder ajudar-los una mica, ensenyar-los i això és el que jo, per exemple, quan jugava a tenis, quan era petit, pues, el que feien aquesta gent, no? Que eren, com tu dius, referents i pues, sentir que estan allí per tu i que et poden ajudar, això per la gent jove és important i que notin aquesta presència.
T'han demanat, Pep, autògraf, fotografies ja?
Autògraf no, alguna fotografia sí. Està bé.
Escolta'm, també, Pep, aprofitant que això és un programa d'estiu, ens agradaria que ens expliquessis també què fas justament això a l'estiu, quan no estàs jugant o no estàs entrenant, amb què t'agrada desconnectar o què t'agrada fer en aquestes setmanes?
Bueno, no només a l'estiu, com bé l'Arnau sap, soc fan bastant del Lleida, del Lleida de bàsquet, i sempre que puc, sempre que estic a Lleida, anem a llevar els partits i animar. I ara a l'estiu pues, intento anar a la platja, desconnectar amb els amics i jugar a pickleball també. Encara que no hi hagi tornejos, intento jugar el màxim que puc.
Clar que sí. En tot cas, Pep, estem arribant al final i suposo que els últims minuts també els volem aprofitar perquè si alguna persona es dedica al món de la raqueta o s'ha interessat pel pickleball, doncs qui millor que tu per donar algun consell sobre com iniciar-se o com arribar a l'elit com tu.
Sí. Bueno, a Lleida, per exemple, al Club Natació Lleida ja han començat a obrir pistes, al tenis Lleida també hi ha una, ara s'està començant a moure a poc a poc, ja que a Barcelona hi ha un parell de clubs també, com és Vila Pickleball, a Sabadell, el Club Tenis Badalona també han obert 4 pistes, però bueno, si algú té qualsevol dubte pot contactar amb mi i els intentaré ajudar amb el que pugui.
Doncs sembla que aquest esport ha vingut per quedar-se. Veurem també, Pep, si hi ha, tu ets molt jove, però si hi ha també doncs, noves generacions, no? Que al final seran els que faran que es mantingui també aquest esport i que creixi també a casa nostra. Per tant, també aquesta crida entenc que va per la gent jove, no? Que ens pugui estar escoltant i que li pugui interessar també doncs, aquesta modalitat de l'esport.
Sí, totalment. Al final és molt important, sobretot la gent jove que comença a jugar ara, per d'aquí uns anys ser la base d'aquest esport i que pugin el nivell i que algun dia ens acabin guanyant.
Doncs ara dèiem justament que ets ara mateix el número 1 d'Espanya, però al voltant teu, Pep, hi ha nivell, tenim categories, és a dir, hem d'estar orgullosos també de la gent, a més de tu, que doncs, d'alguna manera ens representa com a país.
Sí, totalment. Sí, Hi ha molt nivell. Cada cop gent va començant a jugar i ojalà que molta gent comenci a jugar i el nivell creixi per estar...
No, sí, però... deies, Pep, deies?
No, i per a, pues, arribar a ser una referència a nivell mundial com a país.
Jo volia acabar només sí. preguntant això, no? de que Espanya som un país de raqueta, parlaves de que Estats Units molt, però que Europa està arribant. A quins països són a capdavanters a Europa amb pickleball? Suposo que Espanya és un?
Sí. Podem dir, sobretot després de l'europeu de l'any passat, que som un referent. Jo et diria, potser que Anglaterra igual està un passet més endavant, però no estem gaire junts i intentarem demostrar-ho ara a l'europeu, i potser et diria Alemanya, Itàlia, França, aquests serien els països on hi ha més nivell actualment.
Doncs Pep Canyadell, gràcies per passar aquesta estona de l'estiu amb nosaltres a l'Obert per Vacances, gràcies per acompanyar-nos avui.
Moltes gràcies.
Gràcies, Arnau, també, fins demà.
A tu, Manel.
Doncs avui el tema del dia hem parlat del pickleball, però no deixem les raquetes perquè aquesta setmana ha arrencat el US Open, l'últim gran slam de l'any, és a dir, l'últim gran torneig del certamen. Anem a conèixer els favorits tant en quadre masculí com femení, però a banda l'Arnau Vilà d'Amunt ens repassa la participació catalana en aquesta competició.
Ja tenim en marxa el darrer gran slam de l'any. La prèvia va arrencar aquest dilluns 18 d'agost i el quadre principal començarà dilluns vinent, 25, fins al 7 de setembre a Flushing Meadows, a Nova York. Pel que fa al quadre masculí, tots els ulls posats en el número 1, l'italià Jannik Sinner, i en el número 2, l'espanyol Carlos Alcaraz. Tots dos venen de la final de Cincinnati del Masters 1000, que va acabar amb la retirada de Sinner i el triomf d'Alcaraz, un resultat que ha reforçat les opcions del murcià de cara a Nova York. Completen el grup de favorits el serbi Novak Djokovic i l'alemany Alexander Zverev. Pel que fa al quadre femení, la primera favorita és la bielorussa Arina Sabalenka, número 1, seguida de la polonesa Iga Swiatek, segona, que arriba amb molta confiança després d'imposar-se a Cincinnati. La tercera en discòrdia és l'americana Coco Gauff, que vol aprofitar el suport del públic per buscar el seu primer US Open. I en el clau catalana, dilluns, Pol Martín Tifón, de Barcelona, va guanyar el primer set contra el xinès Fei Jingshan, però es va veure obligat a retirar-se del tercer per lesió. Dimarts, en quadre femení, Andrea Lázaro, també barcelonina, va caure en tres sets davant la letona Daria Semensitaja, número 122 del món. En canvi, Guiomar Maristany, també catalana, sí que va superar la francesa Tianzhou Rakotomanga per 6-2 i 7-6, i la seva segona ronda serà contra la japonesa Aoi Ito, número 176, que s'havia de jugar aquesta matinada, però la pluja ha obligat a ajornar-ho. El partit finalment es disputarà a partir d'aquest vespre. I la gran absència és la de Paula Badosa, la de Begur. Arrossega una greu lesió d'esquena i una fractura per estrès que ja la va obligar a abandonar Wimbledon i a renunciar a tota la gira nord-americana d'aquest estiu. La jugadora havia de competir al quadre principal tant en individual com en dobles mixtos, però va confirmar la seva retirada fa 10 dies.
Obert per vacances. Busca'ns a la teva ràdio local.
I ara falten 3 minuts per 2:15 del matí. Una de les propostes catalanes del TermCat, que potser va sorprendre més quan es va començar a difondre, va ser la forma programari com a alternativa a l'anglicisme software, que tenia un ús molt freqüent. Avui anem fins l'any 1992 per conèixer el terme programari.
El diccionari TermCat.
40 anys, 40 paraules.
1992. Programari. Conjunt sistemàtic dels programes d'explotació i dels programes que serveixen per a aplicacions informàtiques determinades.
Glòria Fontova.
Una de les propostes catalanes del TermCat, que potser va sorprendre més quan es va començar a difondre, va ser la forma programari, com a alternativa a l'anglicisme software, que tenia un ús molt freqüent. De fet, el terme es va presentar en societat amb la parella maquinari, l'alternativa a hardware. En tots dos casos es feia ús del formal ari, que prové del llatí i que vehicula sentits propers a continent d'un conjunt de, com és el cas de mostrari, reliquiari o diccionari, o simplement vol dir relatiu o pertanyent a, com és el cas de llegendari, alimentari o bancari. Avui, el terme es pot considerar d'ús generalitzat. És present al diccionari normatiu de l'Institut d'Estudis Catalans i és a la base de noves formacions com ara programari lliure, programari espia, programari maliciós, programari de rescat, etc.
Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Evitables, a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
Quan parlem d'Arenys de Mar, sovint ens referim al seu port, un dels pols d'atracció d'activitats nàutiques i esportives al centre de la comarca del Maresme. Cert que l'estiu disminueix el volum esportiu, però es segueixen fent competicions socials i també regates. La base nàutica, en ple estiu, va a ple rendiment i els joves regatistes ja preparen la nova temporada de regates, on el nàutic d'Arenys hi acostuma a marcar uns molt bons resultats. Anem cap allà, cap a Arenys. Oriol Leo, bon dia.
Bon dia Manel, i així és, ens interessa avui fer una ullada al que passa al port, allà arran de mar. Durant l'estiu hem conegut alguns èxits esportius dels regatistes aranyencs, per exemple a Mataró, i durant l'any també hem celebrat bons resultats a diferents competicions. A l'estiu l'activitat al nàutic no para.
Tant és així que hi dedicarem uns minuts al programa i ho fem saludant a la Mònica Azón. Ella és directora esportiva del Club Nàutic d'Arenys. Mònica, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia, què tal, com esteu?
Molt bé, doncs mira, justament et fem aquesta pregunta. Com va l'estiu al Nàutic d'Arenys? I no sé si hi ha bona mar avui, després d'aquestes tempestes també que hem patit en aquesta darrera nit.
Doncs l'estiu intens. La veritat és que hem tingut moltes activitats i hem tingut bon temps. Hem patit, com tots, segurament aquestes onades de calor, però a prop del mar sempre es passa molt millor. I sí, ahir vam tenir aquestes tempestes que van refrescar l'ambient, que van bé, però ara el mar el tenim bé. Potser de vegades quan han vingut les rieres o han caigut les rieres pot estar una miqueta més tèrbola l'aigua, però en principi ara mateix hi ha bones condicions i ja comencen les activitats del campus i també ja comencen els usuaris a sortir a la mà.
Perfecte, Mònica, doncs repassem una mica les activitats d'estiu que estem tenint, que hem tingut, campus de vela, casals, el club de mar, activitats també que heu fet en defensa del medi natural. Explica'ns una mica, Mònica, fem un resum, com ha anat tot plegat?
Bé, al final l'estiu ha anat molt bé i està anant molt bé i hem fet moltíssimes activitats. A l'estiu, com tu deies, és el moment potser d'aturada d'alguns equips de competició, no tots, perquè alguns dels equips de competició o alguns dels esportistes aprofiten per les seves competicions internacionals i d'altres es queden doncs, amb el seu període més de vacances. Hem tingut principalment la nostra base d'activitat està volcada a fer les activitats dels campus d'estius, allà on donem les oportunitats tant al club com a la base de descobrir el nostre esport. Són activitats obertes per a tothom, on els infants al final poden descobrir el que és la navegació a vela, més enllà de, també d'altres activitats més aquàtiques, com pot ser el paddle surf, el kayak, i jo crec que al final també poden gaudir de la nostra piscina d'aquí del club. I després hem fet moltes activitats també, com tu deies, una miqueta més del club de mar, d'activitats que es fan a l'aire lliure, de poder gaudir del ioga amb una planxa, del ioga sub i d'altres activitats també sensibilitzadores del nostre entorn.
També heu fet activitats més lúdiques, podríem dir-ho així, a terra ferma, per exemple, sardinades, concerts habaneres, ioga o fins i tot tastets per a infants del Club Super 3. Com d'important és també per vosaltres aquesta activitat social i popular, no? Que va més enllà segurament de les activitats del mar, però que aglutinen també doncs, a un públic potser més general.
Clar, jo crec que al final totes les entitats esportives hem de combinar la part de l'esport, de la competició, amb una cosa que jo crec que és bàsica per les societats actuals, no? Que és l'oci, el lleure, el relacionar-se entre ells, ja siguin infants, adults, i aleshores totes les nostres activitats intenten buscar una miqueta que tot aquest espectre de la societat puguin tenir activitats, no? I aleshores doncs, hi ha activitats que estan més adreçades al públic general i que poden gaudir tots, com pot ser una sardinada, o ara tindrem la festa a l'hamburguesa, potser un perfil més júnior, però també hem tingut altres activitats doncs, com més populars i més tradicionals que tenen que tenen molta bona acollida, que són doncs, les habaneres, i com tu també comentaves, potser altres activitats també doncs, destinades als més petits. No? Tenim un acord de col·laboració amb el Club Super 3, i aleshores els infants de tota Catalunya, que bueno, ja sabeu que al final el Club Super 3 aglutina i pràcticament no crec que hi hagi cap infant que no tingui aquest carnet, doncs ha pogut venir a gaudir a la nostra base nàutica de... podien triar o un tastet d'una activitat o de dues activitats acompanyades dels seus adults. I això realment ha fet que molta gent de Catalunya en general, perquè ho comentava amb el meu company de més responsable de la base nàutica, el Ferran, doncs que vinguin de poblacions de terra endins a passar tota la jornada, però no només a lo millor a fer l'activitat d'una hora o dues hores a la base nàutica, sinó que ja era una activitat que ja complementaven amb una visita del nostre municipi o de la nostra comarca del Maresme. I jo crec que això són activitats que realment obren molt el que és a la nostra passió, que és la mar, però també doncs, a donar oportunitats no només als que estan a prop, sinó als que estan més a terra endins.
I ara ja estem a finals de l'estiu, anem de cara a l'inici de la nova temporada, però abans, Mònica, cal fer al final d'estiu. I això a vosaltres, clar, ho feu amb una travessa que és l'últim cap de setmana d'agost. Mònica, què és el que teniu previst?
Bé, al final els nostres creueristes o les nostres embarcacions més grans, a l'estiu és un moment molt propici per viatjar amb les embarcacions, perquè al final doncs viatjar cap a Sardenya, viatjar cap a les Illes, viatjar cap a la Costa Brava, i aleshores doncs, aquestes embarcacions que no les estem tenint durant no hi ha activitat de les regates socials, ens van tornant ara tots cap a finals d'agost, i llavors el que fem principalment és a la fi d'estiu fem com una travessa competitiva, però sobretot també amb aquest vessant que t'he explicat abans de la part lúdica de trobar-nos, i aleshores fem una esmorzada de retrobament, fem aquesta competició i aquest mateix dia doncs, coincideix que a la tarda tenim el que és la festa de l'hamburguesa. No? És una miqueta doncs, el retrobament per compartir molts cops també experiències del que han estat visquent aquestes embarcacions quan han estat viatjant, no? Perquè al final viatjar amb un veler doncs, sempre al final són experiències de meteorologia o de descobrir nous espais i territoris.
De fet, ara, Mònica, ho deies, ho havia llegit, però quan ho has dit encara m'ha impactat més. Parleu d'aquesta festa de l'hamburguesa. En què consisteix ben bé? Què és el que feu?
Bé, al final la festa de l'hamburguesa doncs, és un tema aquí, bueno, unes brases, una petita barbacoa. Evidentment, no estem a medi natural, no estem a prop del bosc, estem a prop del mar. I el que fem normalment és, doncs, els socis venen a partir de les 7, de les 8 de la tarda i, bueno, poden apuntar-se a aquesta hamburguesada, i llavors el que fem és trobar-nos tots amb una miqueta de música de DJ i aleshores doncs, aprofiten doncs, el que et dic jo, a intentar compartir una miqueta les experiències. És una activitat bastant lúdica, seria el que potser, doncs, potser altres espais, quan he viatjat pel nord d'Europa, doncs potser fan festes així més locals, on ja doncs ara són molt habituals les food trucks, doncs nosaltres fem lo que és de manera molt local i de manera molt social a la festa de l'hamburguesa, que ja sobretot també és el que et deia, al final el club està creixent molt, tenim la fórmula del club de mar, que no cal ser soci, no cal tenir embarcació, llavors això fa que tant socis com gent del club de mar, com la gent, qualsevol gent, persona que es vulgui apuntar, pugui gaudir d'aquesta festa en un entorn que al final, quan aquí comença, tant com quan surt el sol com quan és la posta de sol, són espais privilegiats, no? Estar a prop del mar, i la veritat és que és bastant maco.
Doncs un bon final, un bon final d'estiu, i després ja a partir de setembre, doncs vinga, de nou a la feina, de nou entrenaments de pretemporada ja de vela, Ilka, Optimis, diferents categories, i després a competir amb el Memorial Emili Lladó, com a primera cita important. Mònica, com es presenta aquesta temporada? Hi ha algun objectiu ja fixat que dieu això ho hem d'assolir?
Bé, jo crec que al final els nostres esportistes cada temporada, al final, entre cometes, somien amb quins són els seus reptes de temporada. Comencem ara ja a primers de setembre amb entrenaments una miqueta dels estaixos, igual que es fa amb l'esport professional, doncs són primeres concentracions per tornar a recuperar el ritme competitiu després de les aturades. i jo crec que al final sempre són importants, no? Tenim nanos molt competitius amb totes les flotes i vam tancar la temporada com si diguéssim el mes de juny amb el Lucas Garrido, que s'havia proclamat campió de Catalunya de la classe infantil Optimis, i aleshores doncs ell sí que suposo que ja està pensant més en clau nacional, en entrar a l'equip nacional i poder representar-nos en un europeu mundial, perquè realment és una nou promesa que en totes les categories que ha estat destacant. I després, amb les altres categories que has comentat, doncs també els reptes són alts, no? Perquè al final hi ha esportistes com el Joan Camats, que aquest any ja va anar també l'europeu de Polònia, que també canvia de categoria, se'n va de l'Ilka 4 a l'Ilka 6. I després les nostres competicions. Tenim aquesta a finals de setembre, que és la Milillador, que és una regata puntuable, i després ja és un non-stop. Jo crec que al final les nostres temporades comencen al setembre, s'aturen al juny, i sempre tenim activitat aquí al club.
De fet, teniu també una secció de rem nàutic, una secció jove, però que també es deu estar preparant ja per la nova temporada.
Sí, sí, al rem tenim dos llaguts i tenim un batel. És una secció, com tu dius, jove, perquè segurament doncs, no tenim l'històric d'una tradició amb rem, però pràcticament jo crec que ja és encetarem la quarta temporada de l'equip de rem i funciona molt bé, hi ha molt bon ambient i al cap de setmana del 12-13, no em vull equivocar, 13-14, perdona, ja se'n van a fer una competició lúdica a França, o sigui, i a més aquest quatrimestre tenen tres competicions seguides. Bueno, és un equip que està molt ben cohesionat, que realment al final estan també aconseguint gaudir de l'esport i segurament també això de fer equip i de fer pinya, no? Al final el fet de remar tots junts és un esport d'equip que tots són importants.
Déu-n'hi-do, Mònica, quanta activitat. Jo ara, per acabar, ja només em queda una pregunta per fer. Vosaltres que aneu a mar sovint, que navegueu, aquest estiu heu vist animals marins per la zona? Heu vist dofins, rajades, que n'hem parlat? Algun tauró? No ho sé, què heu vist?
Aviam, els vídeos dels nostres creueristes, que són els que més han viatjat per aquesta costa, doncs sí que hem arribat a veure el que tu comentes, no? Els dofins ja és una cosa habitual a les travesses i realment aquest any hem vist que s'han apropat bastant, les temperatures altes de l'aigua s'han apropat bastant i també s'han vist ratjades. I jo diria que els més de proximitat, els nostres nens del campus, cada matí aquí, una miqueta molts cops el que més, perquè nosaltres no hem arribat a veure tan a prop, no hem coincidit amb cap dofí. Hi ha estius que sí que hem coincidit aquest estiu, no? Però sí que és veritat que sí que hem trobat moltes estrelles de mar dintre el port i després una cosa tan habitual però tan simpàtica com són tots els crancs a mar, no? Aquí a la nostra propeta, la rampa on ells tiren les embarcacions, han trobat crancs de mar i, bueno, al final és una miqueta també sensibilitzar els nanos. Hem fet molts tallers de sensibilització del tema de plàstic, de conservar el medi, perquè al final és un tema molt important, el canvi climàtic comença i la sensibilització del medi comença per les edats més tempranes. I, bueno, és el que principalment, ja et dic, els creuers han trobat molts dofins per les travesses i nosaltres hem jugat més a veure, a cercar les nostres estrelletes del mar dintre el port i amb els crancs, que són un animal que sempre trobem a tots els ports.
Doncs, Mònica, moltíssimes gràcies per atendre'ns, que vagi bé aquest final de l'estiu i també molts èxits de cara a la propera temporada. Gràcies per estar avui a l'Obert per Vacances.
Doncs gràcies a vosaltres i us convido a venir a gaudir de les nostres instal·lacions sempre que vulgueu.
Perfecte, vindrem. Gràcies també, Oriol. Fins la propera.
Gràcies, fins ara.
I ara passen 8 minuts de 2:15 del matí. És el moment de les veus indispensables, aquest podcast que estem estrenant en exclusiva a l'Obert per Vacances, però que a partir de la tardor podreu trobar també a la xarxa Més. Una obra cabdal de Montserrat Roig és, sens dubte, Els catalans als camps nazis.
Veus indispensables. 7 escriptores que tenen molt a dir. Montserrat Roig.
El feminisme és inherent a Montserrat Roig. Explicava que quan va arribar a la universitat començà a ser conscient del masclisme, fins i tot de com ella normalitzava el seu paper, mentre els altres deien que trencava rols. Se'n va anar adonant al llarg de les etapes de la seva vida de tot el que hauria de lluitar.
Ella deia que el feminisme era la ideologia que més l'havia reconciliat amb ella mateixa.
Aina Torres i Reixac.
I deia que els homes no podien ser lliures si seguien oprimint les dones, no? Per ella era molt evident. Era un feminisme que situava, per això, en un context polític alliberador. Ella era comunista, per tant, deia que el situava en la cruïlla entre marxisme i feminisme. I deia que la llibertat de les dones, advertien els homes o els deia, no implica la vostra esclavitud, no? De la mateixa manera que els homes no podeu somiar ser lliures si seguiu oprimint les dones, no? I diu, de fet, que el feminisme és la ideologia que l'havia explicat amb ella mateixa, per tant, realment li donava molta importància. I ho veiem en tot, no? Abans et comentava d'aquest periodisme que intentava posar el focus en les dones, no? A portar una mirada diferent i posar el focus en les dones, i en la literatura feia igual. A més, també fa una feina d'anar recuperant escriptores, dones que l'havien precedit, entrevista sempre, intenta tenir aquesta mirada de dir no entrevisto sempre homes, no? Perquè els referents ens hi hem trobat també nosaltres, els referents sempre quan érem més joves o l'institut, etc., eren homes, no? I hem hagut d'anar fent aquesta feina, no? Maria Mercè Marçal ho deia, d'anar a la recerca i captura de les mares literàries escamotejades, no? I ella fa de forma expressa aquesta cerca de dones, tant periodistes del món de la cultura, etc., per entrevistar-les, no? A més, també publica assaig feminista. Ella expressament publica Tiempo de Mujer, Mujeres en busca d'un nou humanisme, publica, i a més també participa en conferències feministes, no? Per tant, el feminisme amara en tot en la seva vida i, per tant, en la literatura, en el periodisme, en el seu dia a dia, o fins i tot, malauradament, no?, amb la seva malaltia, el càncer de pit, ella en va fer una reivindicació feminista i va dir que s'havien de destinar més diners a malalties que només eren de dones, no? Per tant, el feminisme era transversal en tota la seva vida i, per tant, en la seva obra, i molt, molt important.
Una obra molt significativa, pionera en el context i època en la que s'escriu, és Els catalans als camps nazis.
Quan el va escriure va ser un encàrrec i estava embarassada del seu segon fill i va patir molt. De fet, deien, ostres, tenien por que avortés fins i tot, perquè va escoltar històries molt dures. Moltes de les persones que explicaven aquestes històries era la primera vegada que ho explicaven a algú. I ella encara recorda que era mirada perduda, no?, dels testimonis dels supervivents, no? I, de fet, Pilar Aymerich té algunes fotos també, no?, que va fer que es veu aquesta mirada perduda. Va ser molt dur escoltar aquestes històries, ho va passar malament. Ella ho va escriure amb sang, suor i llàgrimes, va patir molt, però realment va fer una feina que ara encara avui en dia és la més completa que hi ha. De fet, a la mateixa Neus Català deia que Montserrat Roig era la mare dels deportats, perquè en aquest sentit va ser, doncs, pionera. I també és molt important és a dir, la intenció de recuperar la memòria històrica. Ella, de fet, en tota la seva obra hi ha aquesta intenció, no? Ella deia, si hi ha un acte d'amor, aquest és la memòria, i en el periodisme, en la literatura i, evidentment, en Els catalans als camps nazis, hi ha aquesta intenció de memòria històrica, de dir, hem de recordar el nostre passat per no cometre els mateixos errors, però també per saber d'on venim i per saber cap on podem anar, no? I Els catalans als camps nazis és la gran prova d'això. De fet, ella tenia por fins i tot que l'ataquessin pel carrer, i una prova va ser que alguns dels exemplars dels catalans dels camps nazis estaven a una distribuïdora i un grup feixista va atacar la distribuïdora i es van cremar alguns exemplars, és a dir, ho estava escrivint en un moment realment molt, molt delicat, no? I ella deia, el feixisme està en nosaltres, a les nostres cases, al carrer, convertit en sexisme, en racisme, en classisme, i aquesta intenció, aquest pròleg que fa explicant, no?, com n'és d'important recuperar la memòria històrica, no?, i la memòria dels que ens van precedir. Ella es considerava una filla forçada del franquisme i va voler, doncs, posar veu a tots aquests silencis que havia implicat el franquisme. Per tant, Els catalans als camps nazis és una obra molt important que va escriure amb sang, suor i llàgrimes, i que val molt la pena, doncs, de tornar a llegir.
Publicada l'any 1977, Roig dedicà 3 anys a entrevistar 41 testimonis catalans deportats als camps de concentració. Franco encara estava viu. Estem parlant dels anys 1973 al 1976 i no tothom va voler parlar amb ella.
Veus indispensables.
La guerra era a les acaballes. El 15 de gener de 1939, les tropes del general Franco s'havien apoderat de Tarragona. El 26 de gener entren a Barcelona. El 4 de febrer ocupen Girona. Començava l'èxode per a milers i milers de catalans que havien iniciat, 3 anys abans, la resposta a la insurrecció contra la República. Alguns d'ells havien de conèixer els desastres d'una altra guerra, més terrible encara, en la seva pell. Serien els nostres deportats, homes i dones que anirien a morir o a sobreviure quasi en desesperació als camps de la mort. Fragment de Els catalans als camps nazis, Montserrat Roig.
Quarts de 10 del matí, esteu escoltant l'Obert per Vacances i és el moment de les històries de Barcelona, aquest podcast sobre curiositats històriques de la capital catalana. És un podcast que podeu trobar sencer a la xarxa Més. La llum blava que corona la muntanya de Montjuïc des del Palau es va instal·lar fa un segle per l'Exposició Universal, però no sempre ha tingut el mateix color. També ha passat per èpoques fosques d'apagada total durant els primers anys del franquisme. Ens ho explica David Martínez a Històries de Barcelona.
Els focus del Palau Nacional de Montjuïc són un dels símbols nocturns de Barcelona. Fa gairebé un segle que aquests reflectors projecten nous rajos de llum al cel de la ciutat. Aquesta és la història dels focus de Montjuïc i de quan la senyera va il·luminar les nits de Barcelona.
Memòries, vestigis i curiositats de la ciutat per David Martínez. Històries de Barcelona.
L'edifici del Palau Nacional és actualment la seu del Museu Nacional d'Art de Catalunya, el MNAC, però en el seu origen va ser el pavelló central de l'Exposició Internacional celebrada a Montjuïc l'any 1929. La idea de celebrar una gran fira internacional a Barcelona es remuntava uns anys abans, a principis del segle XX, arran de l'èxit de l'Exposició Universal que s'havia celebrat l'any 1888 a la Ciutadella. Entre els impulsors de la nova exposició hi havia destacades figures del catalanisme polític com Francesc Cambó o l'arquitecte Josep Puig i Cadafalch, que defensava el certamen amb aquests arguments.
L'obra de la Fira Universal de Barcelona portaria a Catalunya al mercat del món i son pensament a la corrent de les idees mundials. Els catalans sentim la necessitat de fer la gran Barcelona, la París del migdia. Som els catalans famolencs de llibertat els que somiem amb la força d'una gran ciutat, rica i culta, en fer la nostra capital moderna, en arribar al triomf de la nostra raça.
Va ser precisament Puig i Cadafalch qui va dissenyar l'any 1915 el projecte original del recinte de l'exposició a Montjuïc, un llarg passeig amb escales i cascades que anava de la plaça Espanya a un palau central amb una cúpula lluminosa que Puig i Cadafalch va batejar originalment com el Palau de la Llum. A partir de 1923, però, l'arribada al poder de Primo de Rivera va trastocar totalment el projecte de l'exposició. Puig i Cadafalch va quedar apartat de l'organització i la major part del recinte que havia projectat mai es va realitzar. Fins i tot, alguns dels seus treballs van ser enderrocats, com les quatre columnes. Un cop descartat el projecte de Puig i Cadafalch pel Palau Nacional, els nous organitzadors van convocar un concurs públic d'arquitectes. va guanyar el projecte presentat per Eugenio Zendoya i Enric Catà, amb l'edifici d'inspiració classicista que actualment acull el MNAC. Tot i que no formava part del projecte inicial, més endavant es va instal·lar al terrat del Palau Nacional un conjunt de reflectors que formaven part del gran espectacle de llums que hi havia a Montjuïc durant les nits de l'exposició internacional. El certamen es va inaugurar el 19 de maig de 1929. Aquella mateixa nit, la il·luminació artística del recinte es va encendre per primera vegada. Els barcelonins van quedar meravellats per l'espectacle. Sortien als carrers i als balcons a aplaudir, tal i com recull la crònica que va publicar La Vanguardia.
Cuando por primera vez apareció encendido el gran certamen, millares de barceloneses prorrumpieron en exclamaciones de sorpresa y admiración. Vi como los vecinos de los chalés del Extraradio en Sarriá, en Pedralbes o al pie del Tibidabo aplaudían desde sus jardines la brillante aparición de Montjuïc, encendido y radiante como un astro. Nunca podemos olvidar unas luminarias tan fastuosas como las de la exposición.
Va ser el director de les obres de l'exposició, Marià Rubió, amb l'ajuda d'un aleshores jove enginyer, Carles Buigas, qui van dissenyar l'espectacular posada en escena nocturna, on es barrejaven els jocs de llum i colors amb els efectes d'aigua. Al llarg de l'Avinguda Maria Cristina, entre la plaça Espanya i el Palau Nacional, es van instal·lar objectes de diverses formes que feien llum i que es combinaven amb fonts d'aigua i cascades, com la famosa font màgica. De tot aquell conjunt ja no en queda res, però ens en podem fer una idea si mirem les notícies publicades a la premsa de l'època.
En Buigas ha projectat la instal·lació d'innombrables motius decoratius de cristall de formes diverses que són completament lluminosos. Un dispositiu automàtic permet produir la impressió d'onades de llums de colors que baixen des del Palau Nacional fins a la plaça d'Espanya. Així mateix, ha projectat la il·luminació de la façana del dit palau amb canvis de colors, per separat de les torres i de les cúpules. Els colors emprats són el blau, el vermell i el groc, a més de la il·luminació blanca. Per tenyir la llum blanca dels focus luminosos, s'empren cristalls colorejats.
Com hem escoltat, la façana del Palau Nacional estava il·luminada per focus de colors que anaven canviant. L'edifici quedava coronat per un ventall de raigs de llum projectats al cel per uns reflectors, uns aparells que es van importar dels Estats Units i que van instal·lar uns tècnics americans de la companyia Westinghouse. Cal pensar que en aquell moment l'efecte lluminós dels focus era molt més imponent que avui en dia, gràcies a la baixa contaminació lumínica i atmosfèrica de l'època. Això permetia que els feixos de llum de Montjuïc es poguessin veure a molts quilòmetres de distància de Barcelona, com certificava el diari La Veu de Catalunya.
L'alcalde de Sant Julià de Cerdanyola, situat al peu de la Serra del Cadí, fa constar que la diadema lluminosa dels reflectors del Palau Nacional és perfectament visible pel veïnat de la dita població, que admiren aquest meravellós espectacle.
Tant els focus del Palau Nacional com la font màgica de Montjuïc es van conservar un cop acabada l'exposició internacional, a diferència de la majoria de les atraccions de l'esdeveniment, que es van desmuntar. Acabada la dictadura de Primo de Rivera, els focus hi van col·locar uns filtres de colors i per les nits projectaven al cel la senyera catalana. Les projeccions amb les quatre barres es van repetir durant els anys de la Segona República, en els dies festius i en diades especials com la Revetlla de Sant Joan. Així ho explicava el setmanari Imatges en un article publicat l'any 1930.
Durant el període de l'exposició, els raigs que coronen el Palau Nacional no canviaven de color. Blancs naixien i blancs morien. Però el temps succeïa el temps i els raigs del Palau Nacional s'acoloriren i s'acoloreixen. Sempre que els jocs de llum i d'aigua funcionen, abans d'acabar l'espectacle, talment un cordial adeu a la ciutat, els feixos de llum del Palau Nacional es repleguen sobre d'ells mateixos i el símbol de la unitat catalana es destaca sobre el fons obscur del cel.
Tot plegat, com tantes altres coses, va acabar amb la Guerra Civil. Durant el conflicte, els reflectors del Palau Nacional van canviar totalment el seu ús i es van utilitzar per donar suport a les defenses antiaèries de Barcelona, detectant els bombarders que sobrevolaven la ciutat. Els focus van desaparèixer durant el conflicte i no es van tornar a recuperar fins als anys 50. L'any 1976, un cop acabada la dictadura franquista, es van fer proves per recuperar la projecció dels colors de la Senyera, però els resultats no van ser satisfactoris i per això es va establir el blau com a color definitiu dels focus de Montjuïc.
L'estiu que busques el trobaràs a la teva ràdio local i a la xarxa Més.
D'un estiu al mercat, viure desconnectat. Tria un CD d'Escai a la guantera, que encara falta molt per arribar. Tu i jo amb els teus...
6 minuts i arribem a les 10 del matí a l'Obert per Vacances amb aquest estiu que estem compartint plegats.
Si ningú no ens espera, no ens cal res més. Un estiu com els d'abans.
Júlia Llanes, bon dia, un estiu com els d'abans. Espero que sigui el que ens aportis amb la teva cançó de l'estiu, que aquest any ens porta el 92.
Correcte, l'any de les Olimpíades, però és un tema que crec que és millor parlar-lo després.
Parlar-lo després, perfecte.
Ja veureu per què.
Molt bé. Tens poc temps, però sí que ens sobra.
Jo tinc poc temps, però crec que no em cal. Vull dir,
cal,
jo crec que et ficaré la cançó i ja em diràs que és una cançó a l'estiu.
Sí? A veure, doncs va, que soni la cançó. Home.
És igual el que em dieu, perquè a mi el Marcel m'ha dit que no estava d'acord amb mi, però
val.
Jo crec que tinc raó.
Sí?
És una cançó que et sonava a les fires, et recorda al poble, a la festa major.
Total.
Vull dir, no sé què més voleu.
El tractor amarillo.
Home,
directament.
No em digueu que no escolteu.
Home,
això i penseu en estiu.
Sona a les festes majors, però a partir de les 3 de la matinada...
Bueno, però és estiu igual,
amb
no?
molta aigua amb misteri al cos. Sí, 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 totalment. Marcel, què volies afegir sobre això?
És que sentir aquesta cançó i tinc ganes de disparar a petitos.
Veus? El transport de la fira. De què són les fires? De l'estiu.
Exacte. I com són els tractors? Grocs, per
lo
més. No, no,
com un petitó.
Com un petitó, com un petitó. Doncs aquesta és la teva cançó del 92. Pensava que tenia més anys, saps a dir, la cançó, la veritat.
Jo vaig descobrint coses cada dia que em sorprenen.
Però sorprèn. Per tant, és prou actual, podríem dir, aquest tractor amarillo. Gràcies, Júlia, amb aquesta cançó, que a més estic xerrant molt perquè soni poca estona, la veritat. Tornarem després a les notícies amb més Obert per Vacances. Espero ja amb música una miqueta menys torturosa.
No, no.
Fins ara.
La xarxa de comunicació local. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
Construccions Fertres és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fertres i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Hola, sóc l'Anna Company de l'oficina RAC de Sant Cugat. I segur, segur que et preocupa la teva salut. Per això al RAC t'oferim l'assegurança de salut més completa, que inclou orientació psicològica, programes preventius i molt més. Des de 18 euros al mes. També tenim assegurances de vida, llar, dental... Les tenim totes.
RAC. Hi som per ajudar.
Club Health in Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Health in Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavi Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
Tots sabem que Sant Cugat és una ciutat molt activa i cada dia es fan moltíssimes activitats. No et perdis les que t'interessen. Cugat Media adapta l'agenda a tu perquè gaudeixis de manera fàcil i senzilla les activitats de Sant Cugat. Els filtres de cerca de la nova agenda et permeten trobar ràpidament l'activitat que busques per tipus, cultura, música, infantil, esports, per localització, data i preu. Fes la teva cerca des de l'ordinador o el mòbil a www.cugat.cat/agenda i incorpora directament al teu calendari les activitats que no et vols perdre. L'agenda de Cugat Media és la més completa de Sant Cugat i ara també la més útil.
91.5 FM Ràdio Sant Cugat.
La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.
I can't go on living without you. Oh, no. I once said I could go on without your love. I would be strong, but things have changed and heaven's above.
Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 10, parla Maria Lara. Els Mossos d'Esquadra han detingut aquesta matinada un menor a Tàrrega en relació amb la mort d'un altre jove de 18 anys després d'una baralla. La víctima va ser traslladada ferida greu a l'Hospital Arnau de Vilanova, on ha mort hores més tard. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos s'ha fet càrrec del cas i s'investiguen hores d'ara les causes d'aquesta agressió. I Protecció Civil desactivava el pla inundat, tot i que es manté la prealerta per possibles xàfecs intensos de manera local durant el dia d'avui, sobretot al nord-est, al litoral, al prelitoral de Barcelona i Tarragona. Des de Protecció Civil recomanen precaució en les zones inundables i properes a les rieres, als rius i també als torrents. L'episodi d'ahir, recordem, va deixar 115 trucades, als 112 i 84 avisos als bombers, sobretot al Baix Llobregat, al Barcelonès i al Vallès Occidental. El trànsit també es va veure afectat amb el tal temporal de la carretera LB5134 a les Valls d'Aguilar, que ja ha quedat restablerta. I a banda també continua tallada la carretera CG6 al límit amb Andorra a causa d'una esllavissada causada precisament per aquestes darreres pluges i es manté per tant tallat l'accés a Os de Civís des del dimarts al vespre. Com a alternativa es pot circular amb 4x4 per una pista forestal fins a Civís i després enllaçar amb la Nacional 145. Pel que fa a altres afectacions, hores d'ara en la mobilitat, un accident a la C16 a Cercs talla els dos carrils de la marxa i també hi ha retencions habituals a la B20 i la B10 per les obres en aquest tram. Pel que fa al servei ferroviari, també retards de més de 30 minuts en els trens de la línia R4 de Rodalies a causa de les limitacions de velocitat per les obres del corredor mediterrani. I aquest 2025 ja és l'any amb més superfície cremada a l'estat des que hi ha registres a més de 390.000 hectàrees afectades, segons l'Observatori Europeu d'Incendis. Els focs representen el 0,8% del territori espanyol i continuen actius en una vintena de punts de Galícia, Extremadura, Astúries i també Castella i Lleó. El govern espanyol ha anunciat a més que el proper 26 d'agost declararà les zones cremades com a àrees d'emergència de protecció civil. I la vaga de personal de terra de Ryanair d'ahir va tenir un impacte mínim en els aeroports de Barcelona, Girona i Reus. Les aturades convocades en tres franges horàries només van provocar alguns retards. Els serveis mínims fixats pel Ministeri de Transports, que obliguen a garantir bona part dels vols, van ser els que van limitar els efectes d'aquesta protesta. El sindicat manté, però, les aturades convocades per demà divendres i també pel cap de setmana i adverteix que les mobilitzacions podrien allargar-se fins i tot a finals d'any si no hi ha un acord amb Ryanair. I en esports, el Barça accelera l'operació sortida. El club blaugrana treballa en la sessió traspàs de diversos futbolistes per alliberar massa salarial i poder completar les inscripcions.
Notícies en xarxa.
L'estiu que busques el trobaràs a la teva ràdio local i a la xarxa Més.
D'un estiu s'ha mercat, viure desconnectat, triomfe de les caies. Que encara falta molt per arribar. Tu i jo amb els peus mullats.
Ara passen 3 minuts de les 10 del matí. L'Obert per Vacances us acompanya en directe fins les 11 a la teva ràdio local. Benvinguts.
Com estiu com els d'abans.
Sabíeu que a Tordera hi ha un parc infantil molt concorregut, ple de gronxadors, que en el seu moment, atenció, no va costar ni un duro a l'Ajuntament Albert Sabater? Bon dia des de Tordera.
Bon dia, Manel. Doncs sí, precisament ara hi soc. El parc es diu el Parc del Gran Prix, i es diu així perquè l'any 1998 Tordera va guanyar aquest famós concurs televisiu estiuenc. I els diners que van aconseguir els van invertir aquí. I per parlar d'aquell concurs i d'aquella experiència, tinc al meu costat, aquí estem asseguts en un banc, a l'ombra, en David Campal, membre d'aquella expedició d'intrèpids tordarencs.
Bon dia, David, com estàs?
Bon dia, molt bé, molt bé.
Escolta,
content d'estar aquí.
Fent una mica de context, perquè el proper dilluns, dia 25, és la gran final del Gran Prix d'aquest estiu. Vosaltres veu tenir-hi la sort de participar. A quin any? I explica'ns una mica com veu arribar-hi, doncs, a participar i després a guanyar, però com va sorgir la idea d'anar al Gran Prix i el que després es va convertir també en una victòria per vosaltres?
Doncs mira, jo la idea ben bé no sé de qui va ser, si va ser de l'Ajuntament o d'algun regidor en aquell moment, o no sé ben bé, no te sabria dir ara mateix de qui va ser, però sí que van anar com agafant diferents persones, en el meu cas de l'àmbit esportiu, n'hi havia gent que jugava a futbol sala com jo, hi havia algú de futbol, del hoquei, de molts esports, gent que tampoc jugava esports però estava molt involucrada amb el poble, i es van anar fent com un equip de gent jove, per poder anar a participar en aquest programa.
Mm-hmm. David, no sé, suposo que aquell estiu del 1998 no l'oblidaràs, no?
Doncs no, és difícil d'oblidar perquè, clar, el fet d'haver pogut guanyar la final vol dir que hi vàrem anar dues vegades a Madrid.
Clar.
Una que era el primer programa, que era... O sigui, el format del programa, hi havia diferents concursos en dos pobles cada programa i tothom feia una puntuació. Les dues millors puntuacions de l'estiu eren que jugaven la final. I nosaltres vàrem tenir la sort, en el programa que vam fer, de fer una puntuació molt alta, que en aquell moment era la millor, i clar, vàrem estar esperant, mentre vèiem el que passava l'estiu, els programes que es feien, a veure si es feien puntuacions més altes que la nostra, saps? I sí que ja va arribar el moment, com que tot això està gravat, ens vàrem confirmar que sí, que la nostra havia sigut la millor, i ens va donar l'oportunitat de tornar a pujar a Madrid.
Mm-hmm. David, dues preguntes. Éreu blaus o grocs? Aquesta és la primera. I la segona, no sé si tota aquesta aventura forma part també de les batalletes que a dia d'avui encara expliqueu a família i coneguts, o això ja ha quedat potser una mica més en el passat?
Mira, la primera pregunta, sí. Vam anar de blau al primer programa i la final la vam jugar com a grocs.
Mm-hmm.
Que inclús aquí li ha portat a l'Albert una samarreta que guardo com un tresor d'aquell estiu. I sí, això forma part de les batalletes, o sigui, quan se'n parla del Gran Prix recordem, i inclús hi ha vídeos, hem recuperat la final en vídeo, i és un, bueno, és un espectacle a vegades una mica vergonyós, però fa molta gràcia. I sí, seguim recordant-ho.
Et sorprèn que encara avui estiguem aquí parlant d'aquest concurs, d'aquesta experiència?
Una mica poder sí, no? Perquè jo en aquella època ho veia un concurs amb les vaquilles, tot una mica molt, molt arcaic, diríem, no? Ara, i ara ho han recuperat a la tele, variant els formats una mica, perquè òbviament no pots portar animals ni maltratar-los d'aquella manera que es maltrataven, perquè es maltrataven. I em sorprèn una mica, però bueno, crec que és un programa que molta gent li agradava, la gent reia, és un programa familiar que podia permetre als avis i als nets estar una estona junts i rient. I bueno, si s'ha canviat el format i segueix amb aquest nou format, que algun cop li he fet una ullada, bueno, crec que està bé, que és una manera de que també la gent jove conegui aquests antics programes de quan els pares i avis d'alguns eren joves.
De fet, David, et volia preguntar, perquè ara mateix esteu en aquest parc que, si no vaig errat, porta el nom del Gran Prix, no? En homenatge, doncs, a aquesta fita històrica ja també de Tordera, però no sé si en el dia a dia del municipi en queda alguna cosa més i si en alguns moments puntuals també, doncs, es fan actes o festes que recorden també aquella efemèride.
En el dia a dia, bueno, no vull dir que sí ni que no. Hi ha la part del Gran Prix, que tothom, la gent que queda aquí, doncs anem a la part del Gran Prix, o sigui, ni que sigui d'anomenar-lo, doncs es va recordant, no? Sí que l'Ajuntament, com varen fer 25 anys, crec que va ser, varen fer una trobada al poble, va muntar un escenari, van pujar allà dalt, i crec que fa, no sé si va ser el mateix any o fa un any després, va venir a la Festa Major un grup musical, els Guassa, i ens varen fer pujar a dalt l'escenari alguns integrants que varen, bueno, tot això molt improvisat, van treure la bandera que devia estar a l'Ajuntament, suposo, una bandera del Gran Prix que hi ha, i van treure la bandera i van fer pujar a tothom que havia participat i que estava per allà i volia pujar a l'escenari, i varen pujar. I es van fent cosetes una mica improvisades, però no és una cosa que diguis, ah, tal dia fem alguna cosa del Gran Prix. No, és molt puntual.
David, ens portes aquí aquesta samarreta groga, que és la de la que vas fer servir a la final, entenc, és la que portàveu. A part d'això, conserves alguna cosa més? Estem parlant de molts anys, no sé si la samarreta és el que conserves així com a la vitrina de records o hi ha alguna cosa més?
Mira, quan vàrem tornar al Gran Prix teníem el xandall, el pantaló de xandall, unes bambes, crec recordar, i una sudadera. Les bambes les vaig fer servir una mica per... va coincidir que vaig fer obres a casa.
Tot això us ho va donar el programa,
Sí. Tot això ens ho va donar... El blau, no sé si... no recordo ben a tenir per casa. Podia ser que sí, però de blau no conservo res. Però el groc sí que ens el van emportar. I ja t'he dit, ja va haver coses que les vaig fer servir per... avui pinto... I clar, se van fer bé per la samarreta. Vaig pensar, hosti, intenta guardar-la a veure si la puc conservar. I de fet, porto tots aquests anys a casa amb un calaix guardada.
De fet, David, les proves que veiem al programa, és veritat que tu ho explicaves molt bé, doncs que s'han anat modificant i adaptant també doncs, en el context, no?, de cada moment, però és veritat que són proves que tu a casa, en principi, a priori, no pots assajar. Per exemple, estic pensant en la cucanya o en los troncos locos, no?, per exemple, per anir dues a les més mítiques. Com us preparàveu doncs, per aquestes proves i per després anar allà, no sé si abans de la gravació del programa també us deixaven provar les proves o com era una mica la preparació, el que no es veu del programa?
El que no es veu... Les proves sabíem una mica les que hi havia perquè havies pogut veure anys anteriors al concurs i moltes eren les mateixes, no? I sí que hi havia gent, me recordo la prova que era de pujar amb una barra de fusta com una rampa. Doncs aquella prova, òbviament, la feien gent que estava molt forts de braços, que feien gimnàs, que eren potents. Però després, com ho recordo, perquè quan anàvem amb l'autocar cap a Madrid, ens van repartir les proves allà una mica... A veure, qui vol fer això? Qui vol fer l'altre? I va ser una mica repartint les proves així a voleo, saps? Pues el més atrevits o els més inconscients vàrem anar a fer la vaquilla, perquè jo vaig ser un d'ells, i bueno, altres feien altres proves, i repeties, Hi havia proves que eren més conjuntes, que hi havia molts participants i podies repetir.
Va, explica'ns les proves que vas participar tu. Explica'ns primer de tot perquè ens situem com era la prova i després com et va anar.
Bé, us explico primer una cosa que ha quedat pendent de l'anterior pregunta, crec, que m'explicava ahir com anava tot. O sigui, quan arribàvem a Madrid, el que fèiem era... El programa el fèiem un programa gravat, com si el gravessin, sense interrupcions, perquè era servia com de prova. I l'endemà fèiem el programa bo, o sigui, ja valia. I tu, bueno, recordo que els primers programes no ens anaven gaire bé, sempre sortíem a...
Ai, sembla que els hem perdut, anem a intentar recuperar aquesta connexió. Ens estaven explicant justament com va ser aquesta victòria de l'any 98 de Tordera al programa Grand Prix. Ja estàvem justament parlant amb un dels participants d'aquesta comitiva tordarenca, en David Campal, doncs que en dues ocasions van viatjar fins a Madrid, una primera doncs per participar d'aquest concurs i després també a la gran final d'aquell estiu que els va fer doncs també mereixedors d'aquesta victòria en aquest programa de Televisió Espanyola que, com us explicava al principi, el dilluns que ve, dilluns dia 25, viurà la seva gran final doncs de l'estiu. Ens explicava doncs això, les proves, com s'havien preparat, com s'havia format aquesta comitiva, com l'Ajuntament havia cercat també tots aquests esportistes del municipi que s'havien preparat i com també ell en primera persona, doncs a l'autocar, en aquell moment, doncs es va arriscar doncs, a dir, va, doncs seré dels que es posarà davant d'aquesta baqueta, no?, d'aquest petit toro per participar d'aquestes proves i ens deia, doncs això, que abans de gravar l'episodi, el dia abans se'n gravava un altre de prova i que aquest justament no els hi funcionava del tot bé, però després fixeu doncs que el resultat els hi va anar molt bé i van aconseguir doncs aquesta victòria que s'ha traduït en un parc que és on estem fent avui aquesta connexió. Ara podem recuperar aquesta connexió amb l'Albert i amb el David. David, ens explicaves justament això, que aquests programes previs en els quals es gravaven abans del programa que després s'emetia per la televisió, doncs que no se us donava especialment bé i que després el que veiem a casa era segurament un resultat una miqueta miqueta més òptim. A veure si tenim aquesta conversa amb el Albert i el David per poder, si més no, saber com van arribar a aquesta gran victòria final al Grand Prix, com dèiem, de l'estiu de l'any 98, amb Paloma Lago, crec, de madrina, que va exercir de madrina en aquest concurs i va padrinar també, o va amadrinar, potser dir-ho millor, el programa de Televisió Espanyola amb aquesta victòria que es va traduir en un premi i que en aquest cas van invertir també doncs, en aquest parc, que a dia d'avui segueix tenint vigència. Ara sí, podem recuperar aquesta conversa amb l'Albert i el David. David, ens explicaves que abans del programa que es veia des de casa se'n feia un de prova i que aquest no acabava de sortir sempre com voldríeu, no?
Sí, sí, tal qual. En el nostre cas no sortia gaire bé, vull dir que va ser el que ens va ajudar a guanyar-lo, perquè potser també els altres es refiaven, no ho sé, però resulta que, bueno, el dia següent, quan es feia la gravació ja bona, doncs en aquells dies sempre ens va anar molt bé.
Mm-hmm. Escolta'm, no sé si ho tinc mal entès o si això és així, la vostra madrina va ser Paloma Lago en les dues ocasions, o només en la primera i a la final era una altra persona, o també repetia la madrina o el padrí que us toqués?
No, els padrins no repetien.
Val.
I crec que la Paloma va ser a la final.
Val.
I en el primer programa no recordo ben bé qui va ser. Si t'ho dic la veritat, no me'n recordo. És que el primer programa, li explicava a l'Albert una mica abans fora de micro, que clar, nosaltres en tenim molt de record perquè vàrem poder pujar a Madrid dues vegades. Vale? I a més perquè vàrem guanyar. Segurament si haguéssim perdut, bueno, sí, haguéssim anat al Gran Prix i moltes coses haguessin quedat oblidades, no? Però el fet de poder tornar a la final i recuperar-la i poder veure el vídeo, doncs clar, ho tens tot molt, molt més recent. Però del primer programa sí que recordo coses, però no tantes com així la final, que la tenim molt, molt viscuda i molt present.
Et deia abans, David, jo he recuperat el vídeo de la final i he vist el vídeo on surts tu. Explica'ns a l'audiència quina prova vas participar i com te vas preparar per aquesta prova, perquè d'unidó.
Bueno, la prova va sortir la primera prova, que era la de la vaquilla, i a mi, bueno, me tenien vestit com de bejamaia, vestit de veia, i tenia un arnès amb una politja a sobre de la plaça, i des de fora de la plaça hi havia quatre companys que van podien o estirar amunt o deixar caure dintre la plaça. I el que havíem de fer, ells no tenien que aixecar, però jo agafar des d'un com un panal de flors que hi havia, agafar flors, deixar-me caure a terra i enganxar-les en un altre panal, de panal de flors, amb la vaca per allà mig. I clar, això havies de jugar amb la vaca, t'havies d'enrefiar de quan te baixaven, quan te pujaven, i va ser una mica, bueno, divertit i caòtic i acollonant una mica a la vegada, perquè les vaquilles semblen una cosa, però quan les veus allà en directe i en aquella època, bueno, sortien molt empipades a la plaça.
Hi ha una imatge que se't veu a tu, que se't veu la vaquilla cap a tu i que tu vas dir als companys, pugeu-me cap amunt perquè aquesta se m'emporta per davant.
Sí, aquesta imatge la recordo com si fos allà. La veig al vídeo i encara me'n ric, perquè bueno, venia la vaquilla i bueno, la veritat que feien impressió i fotien mal, si t'enganxaven el cop era molt fort.
Escolta'm, David, per acabar, és veritat que ara molts concursos o realities de televisió estan fent doncs edicions All-Stars, no, amb les estrelles de totes les edicions, els guanyadors, guanyadores de totes les edicions. Tu creus que si Televisió Espanyola i el Grand Prix ara doncs oferissin fer doncs una edició, un estiu o en qualsevol altre moment de l'any amb guanyadors dels diferents anys, hi hauria prou gruja a Tordera perquè us animéssiu a participar-hi o què?
Jo crec que a Tordera sí, perquè sí, eh? Jo que segueixo fent esport i veig una mica la gent que vam estar, n'hi ha molts que estem en forma, tot i tenir 50 i passats, 50 estem en forma, crec que estem en forma. I crec que estaria divertit.
Doncs escolta,
m'estaria greu que la gent jove d'ara no pogués disfrutar això, perquè és una experiència de vida.
Doncs avui hem conegut aquesta història i hem recordat aquesta victòria també de Tordera al Gran Prix des del parc justament que porta aquest mateix nom. David, Albert, moltes gràcies per acompanyar-nos avui a l'Obert per Vacances.
Adéu. Adéu, moltes gràcies.
Sintonitza Obert per Vacances.
A En les darreres dècades, la rumba catalana ha rebut una nova empenta amb grups tan emblemàtics com Los Manolos o els Estopa. El Rumberos del Ventilador d'avui, el Xavi Collado, afina amb ells el ventilador, el segell més característic de la rumba catalana. Aquest podcast amb els protagonistes de la història de la rumba catalana que podeu trobar també en format documental a la xarxa Més.
Amb el so del ventilador, amb el so del ventilador, una història de rumba que dona la volta al món, que dona la volta al món.
Rogeli i Joan Herrero, Los Manolos, ens expliquen què és la rumba catalana.
És la nostra música pop d'aquí de Catalunya. És la nostra música popular d'aquí. És una barreja d'influències, d'anades i vingudes del Carib, junt amb el flamenc, i com deia el Paret, també amb un toque de rock and roll. I què és la rumba catalana? És festa, vitalitat, alegria, passar-s'ho bé, en moments que tots tenim, que millor no arriba a final de mes, o tenim problemes. I és la gran diferència amb la rumba flamenca, és la temàtica de les lletres, que són sempre desenfadades, de festa, també en temes d'amor. I la diferència amb la rumba flamenca és més marginal, les lletres de... que si el talego, que si la droga i tal. Aquesta és la gran... allò, grosso modo, que seria la rumba catalana.
La rumba catalana, també subscric una mica d'aquell Joan, és música urbana. Ara que es parla tant de músiques urbanes, és música urbana, perquè, de fet, neix a ciutat, i a la ciutat es troba la gent, perquè les persones som nòmades. Encara que pensem que no, som nòmades. Aleshores, doncs, el lloc de trobades dels nòmades són les ciutats, i llavors aquesta barreja de motxilles i de bagatges varis són els que es donen lloc a músiques populars, com és la rumba catalana, que és la música popular, la música de casa. Aleshores, com deia el Paret, que deia que la rumba catalana és rock and roll i mambo, rock and roll, mambo, i en el cas nostre, doncs, que a casa hem escoltat Coppola, Antonio Machín, hem escoltat Gardel, hem escoltat totes les músiques, els Beatles, Elvis, doncs la música és barreja, sempre. Vull dir, no hi ha puresa en res, tota la música és barreja. I la rumba catalana, si es pot definir com un element gastronòmic, seria com una escudella barrejada, on tot, quan es posa a bullir, queda boníssim. I hi ha un concepte que és important, que la rumba catalana és elegància. Musicalment, és un 4x4.
Exacte.
Llavors, vull dir, diuen que, en essència, els que hi eren o els que en saben, diuen que la rumba catalana és un pal menor o popular del flamenc, que té certa relació amb el que serien els tangos, sembla ser. Aleshores, com que és un ritme popular del seu 4x4, bàsicament la gràcia de la rumba catalana o la seva singularitat va ser que quan es va començar a tocar, es va passar de tocar més o menys flamenc a fer-ho més popular, i aleshores doncs, era un ritme que se'n diu el ritme del ventilador, que, com explicava el Gato Pérez, junta l'harmonia i la percussió. Vull dir que amb una sola guitarra pots fer ritme i pots fer harmonia. I el 4x4 és una cosa que ve, per si ens... Això seria el ritme de ventilador, que és el que defineix una mica a nivell harmònic i rítmic la rumba catalana. Després, evidentment, la gent de sempre diuen les palmes, que són fonamentals, i les veus. Però això, com tot, evoluciona. I llavors, com explicava, quan deia abans, el ser una música urbana està oberta i és necessari que hi hagi barreges i fusió de molts tipus. Aleshores, si es considera que la rumba és un gènere que és gran, que ha de ser reconegut per tothom, doncs ha de tenir moltes variants i moltes variables perquè tothom es pugui agafar el tipus de rumba que li agrada. Hi ha gent que li agradarà més una rumba més ortodoxa o més antiga, per dir-ho així, i hi ha gent que li agradarà una rumba que estigui barrejada amb no sé, bossa nova, o amb funky, o amb blues, o altres gèneres. Però, en principi, sentar càtedra de què és rumba catalana... Home, si es fa aquí, evidentment, doncs, evidentment és rumba catalana. Fora d'aquí també es pot fer? Sí, evidentment. Que sàpiguen que en aquest raconet del món es fa aquesta música barrejada de tantes i tantes coses. La música es barreja, la rumba es barreja, carajillo i ron cremat.
Escudella i putxero venen de la mà.
Si camines per les rambles, troba gent d'aquí i d'allà. Amb històries saboroses
que junts podem celebrar.
Màgiques nits de festa, doncs
s'ha estrellat.
A la llum de la lluna.
A la vora de la mar. Amigos para siempre, mi chulo, vuestro y my friend. Amigos para siempre, mi chulo, d'Arcano Red. Best for life, the jazz, the summer or the spring. Ay, amigos para siempre. I feel you need me even when we
Estopa ens explica què és la rumba catalana i què és el ventilador. Suena el rum, rum
de mi mundo. La pala va taca, 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 taca. I la guitarra va... El ventilador.
Racachica, racachica.
Y no tiene por qué ser cantada en catalán. Es más un sonido que un idioma, ¿no?
Como camarón, tú me rompes las entrañas, me trepas como una araña, bebé de sudor que empaño cristal.
A nosotros nos gusta, pues eso, desde el punky más punky de la banda trapera del río Cortatu y
la polla récord,
Extremoduro, Distorsión, Escorbuto, Me cago en Dios y toda esta gente.
Pasando por todos los cantautores.
Pasando por desde Víctor Manuel,
Sabina,
Jara,
Serrat,
Ismael Serrano,
Pablo Milanés,
Silvio. Entonces, pues, es, no sé, una mezcla muy loca, yo creo.
Hay pistolas que descargadas se me disparan, todos los relojes me separan y no me encuentro ya ni en la cama. Amapolas son los suspiros de tus escamas, que son los tiros que dan al alma. Si quieres verme, estoy en la rama.
El señor de la compañía le teníamos hecho un lío, no sabía cómo vendernos, no sabía si vendernos como rumberos, si vendernos como rockeros, si vendernos como poperos, si éramos bastante inclasificables
y nos gustaba,
incatalogables. Y la verdad es que nos gustaba eso, que les costara saber dónde estábamos nosotros. Y empezó con un cha-cha-cha la cosa.
Me hace gracia cuando la gente dice que nosotros hacemos otras canciones iguales, joder. Que no escuchan los matices. Escúchate los matices.
Claro, por ejemplo, empezamos con Suma y Sigue, que fue nuestro primer single.
Es un cha-cha-cha.
Es un cha-cha-cha.
Luego,
sí que es verdad que lo está un poquito aflamencadito.
Todo está aflamencadito.
Y una vez soñé que estaba en un casino, que gané un millón y que iba de camino de burlarme a una rubia potente que me apoyaba. Pecho despampanante mientras yo ganaba, ganaba y ganaba y ganaba y gané mucha pasta más con mi rubia del brazo. Y jugando a las tragaperras me agenció otro quilazo. Suma y sigue, sube, sale la pasta.
Luego por la reja de tu falla es una rumba catalana, al uso. La de Cacho a Cacho era un rock, pero un rock. Rock 1A.
Como Camarón también.
Como Camarón también. Luego hay otras canciones más lentas, tan solo.
El del medio de los chichos. También fue.
Y todos los discos han sido así. O sea, no hemos hecho, yo creo que dos canciones en el mismo disco iguales. Nunca hemos hecho una parecida a Tu Calor. Nunca hemos hecho una parecida al del medio de los chichos, ni a la raja de tu falda.
Ni lo hemos pensado a la hora de componer. Vamos a hacer un arroyo este que está a gusto mucho. Jamás.
Cerebros perdidos buscan cabezas vacías. Letras callejeras buscan canciones normales. Versos con sentidos como se cruzan dos vías. Frases
al... Coneguem d'on surt el nom d'Estopa.
Queríamos que fuera contundente, como Ketama, Molotov. Y de repente salió Estopa.
Caliente, caliente.
Que era una palabra que nos venía acompañando en nuestros ratos de la fábrica, que era cuando nuestro encargado,
El Queco,
uno, el jefe de ahí del grupo, nos decía, venga, dale esto para el arroz.
Por la raja de tu falda yo rompí tres cuerdas de esta guitarra. Por la raja de tu falda yo rompí tres cuerdas de esta guitarra.
Tu pecho es el veneno que contamina el aire que que me cortas palabras y entendimiento, que la droga te vuelve mi cabeza loca. Después me quedo dormido y en una cama más dura que una roca, soñando que aún no te has ido, soñando que aún me toca.
Amo el sol al ventilado, amo el sol al ventilado. Una historia de rumba.
Dos minuts per dos quarts d'onze del matí a l'Obert per Vacances i ha arribat el moment de saber on és avui el nostre company de Tarragona Ràdio, Josep Sunyer. Bon dia de nou, on pares?
Bon dia, Manel. Mira, estem perquè sí. Volem acompanyats envoltats de boira ara mateix, eh?
Mm-hmm.
Això és una pista, eh?
Boira.
Sí, mm-hmm. Sí.
Molt bé.
Mira quin so. Sents el so?
El sento.
Una mica de misteri, no? Un lloc bucòlic, eh? Són llocs bucòlics que la gent hi va pensar, que els qui van són una mica ermitans, vull dir, sí.
Val. Doncs, boira, aquest so, són pistes. Recorda'ns quines tres opcions ens havia sonat avui.
Doncs mira, avui eren la primera sirenes i altres criatures, evidentment del mar. La segona, fars i balisses. I la tercera, també del mar, doncs, llobarros i seitons. Per tant, ara, què diuen els oients que
doncs
tenim
mira,
per aquí a la vora?
Doncs mira, t'haig de dir que els oients, al 100%, és a dir, tots i totes els que han votat, han dit que era la segona opció, que tenia alguna cosa a veure amb les balisses.
Doncs té a veure molt amb les balisses. Doncs l'han encertat avui els oients, eh?
Molt bé.
Fars i balisses, l'exposició que podem veure aquí al tinglado número 2 del Moll de Costa. Recordes que parlàvem de les pedres fa unes setmanes,
sí.
A l'altre tinglado número 1?
Sí.
Doncs avui la cosa va de fars i balisses. Però fars i balisses, aquí en tenim ara mateix davant un de 5 metres, amb llum, amb boira fins i tot, que ha fet amb les seves pròpies mans el nostre convidat, que és Josep Poblet. El podríem definir com a dissenyador, més que artista, dissenyador, perquè a més ell ja de petit ja